A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Doncs ja ho sabeu que cada setmana tenim una estona dedicada al món de la literatura infantil o juvenil a la sintonia de Ràdio Vilafranca i ho fem repassant sempre un llibre amb el seu autor. I en el cas del dia d'avui tenim l'autor, a més tenim el goig o la sort de disposar de l'autor de ben a prop, perquè moltes vegades les entrevistes les fem telefònicament i això crea una certa distància. Avui li hem demanat a en Josep Francesc Delgado que ens visités aquí a Vilafranca i ho ha fet, el tenim al nostre costat. Josep Francesc, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
En aquest espai que dediquem sempre a parlar d'això, d'un llibre amb el seu autor, ja ho has sentit, de fet ja ho saps, perquè no és el primer cop que passes pel programa. El programa ja té uns quants anys d'història,
sí.
Tu també tens uns quants anys d'història i unes quantes publicacions de llibres,
sí.
I has passat en més d'una ocasió.
Sí, però sempre m'agrada passar per Vilafranca, és un lloc molt bonic.
Uh-huh. Avui de la mà d'aquest Els llops de la Lluna Roja, que està publicat per Edicions del Roure de Can Roca. L'editor d'Edicions del Roure de Can Roca és el Josep Francesc Delgado, a més, junt amb la seva dona, en aquest cas.
Sí. Bé, de fet, fa mal dir, però sóc el propietari, l'editorial, en aquests moments no la porto jo.
I qui la porta?
La meva filla.
Queda en família, tot
sí,
queda en família.
Sí, és una editorial familiar, certament, sí. Sí, sí.
Uh-huh. Doncs Els llops de la Lluna Roja és la novetat que avui podem comentar, tot i que no és un llibre nou, en aquest cas és una nova edició, una reedició.
Exacte, el llibre és del 2002, va guanyar el Premi Ramon Muntaner de novel·la a Girona, i aleshores l'any següent va ser seleccionat a la llista internacional de l'IBI, que és la taula internacional de llibres per a joves, a la seva llista dels ocells blancs, traduiríem més o menys, que selecciona entre 20 i 40 novel·les de tot el món. I bé, em va satisfer molt quan m'ho van enviar, perquè em van dir, el seleccionem sobretot pel bon treball de reflectir la psicologia d'un animal salvatge com el llop, no? I esperem que pugui venir a recollir el guardó a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, parli amb el seu editor perquè l'enviï. Vaig pensar que aquesta gent no saben com funciona la indústria editorial catalana. Bé, els editors en llengua catalana no tenen pressupost per aquestes coses, per enviar-me a Sud-àfrica i pagar avió i hotel i totes aquestes coses. I efectivament, així va ser. I bé, al final em van enviar el guardó per correu.
Ben fet, ben fet. En tot cas, Els llops de la Lluna Roja és una novel·la que ve d'una altra anterior, és a dir, és una segona part d'una història.
No, no és una segona part. La protagonista dels Llops de Lluna Roja és una noia que està començant a entrar en l'adolescència i que és filla de la protagonista de Ouida Vellut. Ouida Vellut se situa als anys 20 del segle XX i és una novel·la que parla d'ossos. I Els llops de la Lluna Roja se situa al gener del 1939, o sigui, a l'acabament de la Guerra Civil. I qui la protagonitza és la filla de la noia que surt a Ouida Vellut, no? Ouida Vellut és una novel·la d'ossos, Els llops de la Lluna Roja és una novel·la que parla de llops, però que parla també de Guerra Civil. I, de fet, tot el que s'explica de la Guerra Civil, en aquest cas el Berguedà i un poble del Baix Berguedà que es diu Casserres, que és d'on és la meva parella, l'Hermínia Mas, és cert. O sigui, no ens inventem pràcticament res. L'únic que hi ha d'inventat a la novel·la és un mas. Però els altres masos que s'expliquen tampoc no són inventats.
Uh-huh. I ens deies, per tant, que el fil conductor és que és la filla, la protagonista és la filla de la,
sí,
de la protagonista de la novel·la anterior, però no hi ha un lligam, diguéssim, d'una història amb l'altra.
No. Uh-huh.
Per tant, ens situem en aquesta, Els llops de la Lluna Roja. Ens deies tu que a finals de la Guerra Civil, gener del 39,
gener del 39,
i a la zona dels Pirineus.
Sí.
Havia de ser en aquella zona per parlar de llops o hi havia llops a altres zones de Catalunya a aquella època?
El darrer llop a Catalunya va ser abatut el 1934. O sigui que, de fet, el 1969 feia 5 anys que no hi havia,
ja no hi havia
llops.
Llops.
Però, evidentment, hi havia el record viu del llop entre els pastors, que va ser una de les nostres primeres fonts d'informació, tant per Ouida Vellut pel que fa als ossos, com pels llops de la Lluna Roja pel que fa als llops, no? Hi havia el record, no? Llavors, la novel·la el que es planteja és l'arribada d'uns llops, que no se sap d'on han sortit, I que no tenen líder en aquests moments. O sigui, el cap de la Llopada, per alguna raó que de fet no s'explica, ha mort. I la Lloba té uns cadells que no són ben petits, però que tampoc encara no han crescut. La cosa és que la Lloba s'enamora del gos de pastor de la protagonista.
El Fílex.
El Fílex, exactament, que tampoc no ens inventem el nom. I aquest gos, que és un mastí dels Pirineus, és un gos llobater, per tant, que té com a funció protegir el ramat d'ovelles de la protagonista, de la noia dels llops, precisament, se'n va amb la Lloba. Clar, la nana aquesta sap que quan això se sàpiga el sacrificaran. Perquè un gos que se'n va amb llops és sacrificat, o un gos que mossega ovelles o que mossega algú o és sacrificat, no? I aleshores, abans que se sàpiga, intenta salvar-lo i se'n va amb ell, se'n va empaitant-lo i, per tant, perseguint els llops. I, de fet, la novel·la és tota l'experiència que passa aquesta noia amb la llopada.
I amb la muntanya.
I amb la muntanya. O sigui, la novel·la, de fet, comença a Casserres i arriben fins a Prats de Molló, al Cor i d'Ares, on troba tota la corrua de republicans que estan fugint de l'avenç de les tropes feixistes.
Per tant, aquí tenim, diguéssim, que diferents àmbits de treball per part teva a l'hora de preparar la història. Tots sabem que una història pot passar aquí, a Mart, una història d'amor, una història de traïció. Els grecs van inventar, diguéssim, els temes. La diferència és on te les ubiques i amb quins protagonistes, etc. No? I aquí, per tant, tenim el fet del teu coneixement del món de la natura i dels animals concretament, i en especial dels llops. I després també el teu coneixement del territori, del Pirineu, no? De la muntanya en general. No?
Sí, de fet la novel·la la volia haver encetat molts anys abans. La primera vegada que vaig pujar a Casserres fent la mili vestit de militar era l'any 80. I llavors vaig entrar en un bar a Porreig i mentre em prenia una tònica va entrar un home amb una cabra. I es va prendre una cervesa i a la cabra li va donar una aigua mineral. Vull dir que el contacte amb la natura, el Berguedà, fins i tot el Baix Berguedà, que en principi és pla i té la muntanya allà, però la té a uns 5 o 10 quilòmetres, en aquella època era molt intens, no? I les cabres fins i tot entraven als bars. I quan vaig ser allà, de seguida vaig començar a preguntar sobre fets de guerra. Però, clar, a mi em deien el foraster, que jo això del foraster... A veure, jo vivia a Barcelona en aquella època, només ho he vist a les pel·lícules de John Wayne, no? Saca el revólver forastero, i em va topar molt, no? Jo era el foraster. Llavors, no em veien com una persona molt forània, no? Com indica el seu nom, i van trigar un temps a comprovar que jo era inofensiu i que no faria mal a ningú.
No eres un llop.
No era un llop, ni un os. Amb el temps, la gent va veure que jo era una persona normal com les altres i aleshores em van integrar molt bé i sempre m'he sentit molt a gust, no? I al principi també. Jo aleshores, estic parlant de 10 anys després, de l'any 90, ja havia plegat de preguntar sobre fets de guerra. Clar, la gent per què no m'explicava coses? La gent no m'explicava coses perquè el terror que el règim feixista va imposar del 1939 fins que es va acabar el 1975 va ser terrible. I els historiadors ja ho diuen, va ser un règim que es va imposar matant i que quan Franco va morir estava matant. Perquè el Puig Antic li van aplicar el Garrot Vil i això ho van fer poques setmanes o un parell o tres de mesos abans que morís el Franco, signat pel Franco mateix. Vull dir que va començar matant i va acabar matant. Llavors la gent no volia parlar del que havia passat perquè tenien por de represàlies. I només ho feien si tenien molta confiança. L'any 90, ja suposo que ja havíem arribat a aquell moment, i aleshores un llenyataire que era en el bar del sogre, perquè el sogre i la sogra es guanyaven la vida en un bar, jo estava prenent un cafè a la barra i de cop em va dir: no van enterrar els morts. Jo, clar, ja ni pensava en la Guerra Civil. I vaig dir: què dius? Diu: sí, allò que em deies fa uns anys, de què havia passat a la Guerra Civil, quan van entrar els nacionals, que era com se'n deia a l'època, o sigui, els feixistes, l'exèrcit feixista, i va provocar una mortandat entre els rojos, que deien ells, o sigui, l'exèrcit republicà, van deixar els morts i no els van enterrar. Diu, a més, van prohibir que s'enterressin perquè deien que, eren ateus. I quan van tornar els capellans, que llavors hi va puntualitzar que eren els capellans dolents, va dir ell, diu, no els van deixar enterrar al cementiri del poble, que era catòlic. I li vaig dir, quins eren els bons? Li vaig preguntar jo, vaig suposar que hi havia capellans bons. Va dir, els capellans bons, em va dir, es van quedar el 36 aquí, perquè els capellans bons eren els que ajudaven la gent pobra. I els capellans dolents eren els que els hi feien por a la gent pobra, amb l'infern i tot això. I els bons van pensar que no els hi passaria res i es van quedar. I els dolents se'n van anar a Roma. I llavors van pujar els de la Fai de Manresa i van carregar-se, van assassinar els capellans bons. De manera que l'any 39 van tornar els capellans dolents i llavors no van voler acceptar que s'enterressin al cementiri catòlic els soldats morts de l'exèrcit republicà. Diu, vam haver d'aguantar els capellans dolents durant 30 anys. I llavors vaig dir, escolta, és veritat, això que m'estàs explicant, que no els van deixar enterrar. Diu, no els van deixar enterrar. Van prohibir la gent que anés en el lloc del bosc proper al poble on s'havia produït la batalla, que els anessin a veure, i se'ls van menjar, va dir ell, les feristeles, no? Se'ls van menjar els depredadors del bosc.
Els llops?
No necessàriament, llops, guineus, perquè clar, en aquells moments de llops no n'hi havia. Suposo que es referia bàsicament a guineus i d'altres animals, no? Llavors jo em vaig quedar molt parat quan em va explicar això i immediatament el que vaig fer va ser intentar ratificar-ho. Vaig agafar el sogre i vaig dir, cert, això? Diu, sí, ja t'ensenyaré on eren. I el sogre em va portar en un lloc del bosc on havia passat això, no? I on s'havien podrit el sol i la serena, deien ells. Es van podrir el sol i la serena i se'ls van menjar els animals del bosc, no? I llavors allà vam posar una creu, i allà va quedar, ara ja no hi és. I aleshores, a l'altre costat tenia un dels terratinents del poble, que era un home molt de dretes i que havia estat molt del règim, i que també és mort. De fet, totes aquestes persones de les quals estic parlant...
Ja no hi són.
Ja no hi són. I em va dir, sí, és veritat, això va anar d'aquesta manera, no? I aleshores, bé, jo ja immediatament ho vaig redactar, no?, per no oblidar-ho, i aquesta història, que era una història de guerra civil... se'n va anar fonent amb la història de llops. Recordo que quan el llibre va guanyar el Premi Ramon Muntaner el 2002, l'editora d'Edicions 69 va dir, escolta, això té 380 pàgines. No s'ho llegirà ningú a les escoles, perquè són massa pàgines. I jo li vaig dir, home, però acabes de publicar un Harry Potter que en té 500. I ell em va dir, sí, home, però Harry Potter porta tota una promoció que en el teu cas és impossible. I em va dir, no li pots treure pàgines? I jo li vaig dir, no. Diu, és que podries fer dues novel·les. Dic, sí, podria. Dic, mira, ja te'n faré una altra i ja miraré de publicar-la per on pugui. Deixa-ho estar, jo no t'obligo a publicar-la, ja entenc el problema que m'estàs exposant, no? Tot i que no em semblava bé, perquè, clar, aquí valia dir que els escolars llengua catalana i llengua castellana podien llegir els Harry Potters, però que, en canvi, els autors que escrivíem en català no ens podien passar 200 pàgines. I el criteri, en general, era bastant així a les editorials. Bé, al final l'editor el va publicar, no? I per la seva sorpresa i per la meva, perquè jo pensava que no era cap idea boja la que ja m'estava exposant, sinó que era fruit d'una experiència, el llibre es va llegir.
Es va llegir i es llegeix encara, eh?
Sí.
Perquè ara ja va per la... Aquí posa sisena edició?
Sisena, sí. Uh-huh.
Dels llops de la Lluna Roja. Hem explicat poc de la història en si. Sabem quina temàtica tracta i on se situa i en quina època, l'any 39. Però si ens haguessis... Perquè ja estem acabant l'entrevista, Josep Francesc, ens ha passat el temps volant. Però si ens haguessis de fer una sinopsi, de dir... Què és el que passa, què li passa a la Maria? Bé, ja ens has explicat que el seu gos s'enamora d'una lloba i se'n va, i llavors la Maria va a la recerca del gos. Al fons de la qüestió, volies explicar alguna cosa en relació al tema de l'amistat, de la companyia, del món dels animals, de tenir cura amb el món dels animals?
El que passa durant tota la novel·la és el que, en principi, és difícil que passi, que és que ella acaba integrada a la llopada. Si veiem uns llops, ens hem de mantenir una certa distància, perquè ens poden atacar. Si no ens ataquen és perquè pensen que els podem matar amb un fusell. Mengen carn, i nosaltres som carn, no? I aleshores hi ha per tota una sèrie de circumstàncies que s'expliquen a la novel·la, entre d'altres que la majoria de llops són molt jovenets, no? I per tant no tenen gaire experiència de la vida, acaba sent integrada a la llopada i fent tot un viatge pel Pirineu. De fet, la novel·la és aquest viatge que fa ella pel Pirineu i en aquest procés d'integració s'explica com són els llops, amb els seus avantatges i amb els seus inconvenients, que en realitat són uns animals que s'assemblen molt a nosaltres. Mengen carn, són territorials, són familiars.
Treballen en grup, no?
Treballen en grup, cacen en grup, són molt semblants a nosaltres. Jo sempre dic que sovint aquest odi que tenim pels llops és perquè s'assemblen molt a nosaltres i, per tant, competim amb ells, no? I des d'aquest punt de vista ens els hauríem d'estimar més. Però, al mateix temps, tot això està passant al final d'una guerra, no? I la novel·la també narra el que és la guerra, narra una cosa també bastant infreqüent, que és la guerra civil en un país republicà i d'esquerres com és Catalunya, viscuda en un poble conservador i de dretes, no? I per tant, en aquest sentit, també és una novel·la sobre guerra, sobre la guerra i sobre el que implica la guerra, que és una cosa que sempre hauríem d'intentar evitar.
Doncs aquí ho tenen els nostres oients a Ràdio Vilafranca, ja ho saben, Els llops de la Lluna Roja, publicat per Edicions del Roure de Can Roca i obra de Josep Francesc Delgado. Josep Francesc, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.